Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El Forns de la provincia de Castelló, a marxes forçades, ultimen ja els roscons. Milers i milers de roscons per aquesta nit. I demà, ficar les nostres taules. Després dels nostres sopars, dels nostres dinars, compartir amb família i amb amics un trosset, dice Rosco de Reis. A qui li tocarà el rei? Qui portarà la corona? A qui li tocarà la fava i tindrà que pagar el roscó? Pues resulta que aquest any s'han incrementat les vendes. S'ha incrementat de forma notable la producció del roscó de Reis artesà, el que fan a les pastisseries del nostre barri, al forn del cantó. S'ha incrementat. D'això parlem en un momentet amb César Panadero, que és el vicepresident del Gremi de Forners de Castelló. Fa unes setmanes, Vicent Sales va deixar de ser el portaveu del PP a la Diputació de Castelló. Però continua Vicent Sales com a portaveu a la institució provincial, no com a portaveu del PP, sinó continua com a diputat del PP a la institució provincial, també a l'Ajuntament de Castelló. El Palau Castell de Betxí, que rep més inversions, més subvencions per a continuar les seues reformes. El Partit Socialista està en un procés de renovació o de continuïtat. En un mes elegirà el nou secretari general entre Ernest Blanc i Samuel Falomir. Avui parlarem amb Samuel Falomir, que és alcalde de l'Alcora. També volem conèixer què pensa el món de la festa de Castelló després de les paraules ahir així d'Omar Brain, el regidor de festes, que deia: habrà Magdalena, hi haurà festes de la Magdalena, no com més coneixem, adaptades a la Covid, però hi haurà festes de la Magdalena. No faltarem al nostre espai Renta 4, que ens portarà Alberto Marco, també amb Agrocope. Repàs al sector agrícola de la província de Castelló. Però avui, avui que toca. Están así, y en COPE tenim exclusiva.
Buenos días, Quique. Soy el rey Baltasar. Te estoy saludando porque sé que tus oyentes esta tarde estarán pendientes de nuestra llegada. Estarán pendientes los niños de nuestro regalo. Decirle a todos los oyentes de la COPE que iremos a todas las casas, que acudiremos y llevaremos el máximo de regalo posible. Y que, por supuesto, intentaremos ser felices a todos los niños de Castellón, especialmente a los oyentes de la COPE. Un abrazo. Hasta luego.
¿Y la mascarilla?
Por favor, la mascarilla. Todo el mundo debe ir con mascarilla. Todo el mundo. No lo olviden, los papis, las mamis, los yayos, los nenes, las nenas, todo el mundo, la mascarilla, por favor, la mascarilla.
Baltasar, en COPE más Castellón, el mensaje para todos los pequeños de la provincia de Castellón. El rey preferido por los más pequeños. Soy Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pendent de l'actualitat d'aquesta vespre de la jornada de Reis està Alberto Marco.
I esta vespre de Reis que arriba en una data que no és molt positiva segons com se mire. I és que hem arribat a picos màxims de casos actius de Covid-19 a la província de Castelló en diverses localitats. És el cas de la capital de la Plana, que ja ha superat inclús el nombre de casos actius que tenia fa un any en el pitjor moment de la tercera onada. Concretament, són 2.237, els que són en la capital de la Plana, el que suposa una incidència acumulada de 1.283 casos per cada 100.000 habitants. També se troben en punts alts en quant a aquest indicador. Se superen els 2.000 punts en incidència acumulada, per exemple, a Benicàssim, Nules o Almenara. per damunt de 1.500 estan a Vila Real, Borriana, Vall d'Uixó, Vinaròs o Benicarló. Per departament de salut, el de major volum de casos està, és el de la Plana, en 1.612 casos per cada 100.000 habitants, mentre que Vinaròs està tocant els 1.500 i el de Castelló se situa en 1.328. Front a tots això, sí, sí, el nombre d'hospitalitzats es aconsegueix mantindre. Són, segons les últimes dades, 169 persones, de les quals 27 d'elles estan a la UCI. Cal lamentar, això sí, la notificació de 6 nous morts per Covid-19 a la nostra província, ja són 922 des de l'inici de la pandèmia. Escoltàvem els Reis Max, que ja arriben els Reis Max, n'hi ha algun arbre que ja han deixat carbó per a demà, per a algú. Concretament en l'arbre que tenen ficat a la seua seu al carrer Navarra, la gent de Compromís, l'han deixat carbó i ficat per a Gobierno Central. La raó que apunten des de la formació nacionalista és per la nefasta gestió del servei de Rodalies en tota la província de Castelló, tant en direcció València com a direcció Vinaròs. Per això tornen a demandar que aquest servei passi a ser gestionat per la Generalitat Valenciana. I cal lamentar, justament per l'augment de positius de Covid-19 que te comentava, que cada vegada més poblacions estan suspenent les seues festes més properes, que són les de Sant Antoni, en més arraigo a la zona dels ports i a zona de l'interior de la província. Doncs en aquest cas, a Castellfort s'anuncia l'aplaçament d'aquesta celebració, d'aquest Sant Antoni 2022, i també un altre poble que ha decidit posposar aquesta celebració són Palanques.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Y en dos buenas noticias que nos dicen esportistas de la provincia de Castellón durante aquest matí, Benzema alzat en esa nueva victoria de Roberto Bautista en la ATP Cup, 3-3 porta el jugador de Benlló, que se ha corroborado después ese triunfo de España en el triunfo de Pablo Carreño frente a Serbia, en el cual la selección española pasa a las semifinales de esta competición que servís para iniciar la temporada. Y después, en el Dakar, hoy tocaba la buena noticia. Ahir va a acabar en el Job 24, pues hoy tocaba vore al mejor Joan Barreda, que ha guanyat segona victòria parcial en aquest Dakar 2022. A més, traen important avantatge als seus perseguidors i saltant cap amunt en la general, es situa en quarta posició a 13 minuts del líder que ara mateix és Sam Sunderland.
Ja tot 29 victòries parcials de Joan Barreda en la història dels Dakar.
Crec que està a 4.
Dels campions, dels que més victòries han aconseguit, no seria d'estranyar que ho aconseguisca en este rally. Lo que crida l'atenció és que no ha guanyat cap Dakar,
no,
cap general.
Perquè sempre té, igual que té 33 victòries, té 15 de etapes per a oblidar, o sigui que... Però són coses que m'ho dius, el bo de Joan Barreda a tots els principis d'any. I a tot això, que demà tenim futbol. Arriben els Reis, però també arriba el Villarreal al Molinón per afrontar-se a l'Sporting. No sé si tu estàs en forma, si Unai Emery t'ha cridat ja, perquè entre els que s'han anat a la Copa d'Àfrica, els dubtes pel positius Covid, els lesionats, i més lesionats que ahir va confirmar el Villarreal, com Francisco Quelén, que ha passat per operació per problemes en el tendó d'Aquiles, i Paco Alcácer, no saben quanta gent tindrà per a jugar demà a Terres Asturianes.
Per a aquest partit de Copa del Rei, jo dic que siga Raúl Puchol el que jugui. Jo preferís menjar-me el roscó.
Ah, pues molt bé. També me pareix una manera correcta de celebrar aquest dia, sí. En quant al trànsit, alerten des de la Direcció General de Trànsit que necessit qualsevol precaució per les fortes ratxes de vent, especialment ara en el nord de la província. I a més, també hi ha problemes de circulació en la PC, en Alcalá de Xivert, en la capital i en les Alqueries. I unes ratxes de vent que ens han deixat fins a 140 km per hora d'intensitat, de velocitat a localitats com Fredes. Ja ha passat per ells el pitjor, ja s'ha alçat ells a Vistaron, ja que hem tingut fins a les 12 del migdia en el nord. Era avís groc a la resta de la província, ara només es manté avís groc a la zona interior i litoral nord de la província de Castelló. I a tot això ens preparem perquè d'ací no res començarà a baixar i les temperatures que ja s'han notat una baixada respecte al dia d'ahir. Estem en uns 15 graus a la zona litoral. Previsió, Ivan Albizu.
Buenas tardes. Intervalos nubosos en la provincia de Castellón, con una cota de nieve en torno a los 900.000 metros, con temperaturas en descenso, máximas que bajan de forma notable, localmente extraordinaria en el interior, con mínimas que se darán al final del día, valores de 15 grados en Castellón de la Plana, 13 en Vinaroz, el viento soplando de componente noroeste, perdiendo fuerza ya, y en cuanto a mañana, cielos poco nubosos o despejados, algo de nubosidad baja a primeras horas en el interior, y temperaturas mínimas en descenso y máximas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Les dos properes nits y matinales especiales. Especialmente la del divendres serán molt gelades. Fem un ull a les principals portades dels diaris a la província de Castelló. El periódico mediterráneo diu bajada récord del paro en 2021, aunque con alta temporalidad. També colapso en los centros de salud de la provincia. La atención primaria se desborda pese a que los médicos triplican las consultas. Per la seua banda, El Mundo Castellón al Día parla de que la tasa de contagio se dispara un 65% en el inicio del año. Fotografía para récord de visitantes en el Castillo de Peñíscola, y Castellón despide el mejor año en cifra de parados desde 2007.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Noche de Reyes, Día de Reyes mañana jueves, y el plato, el postre estrella, ¿no? Es el roscón de Reyes. César Panadero, vicepresidente del Gremi de Forners, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, aquí estamos, aquí liados.
Buen día, imagine que a tope de feina, ¿no?
A tope, es una locura. Este año, vamos, de estos dos años digo lo mismo, pero es que es una pasada, la verdad.
Pero está siendo...
Vamos desbordados.
¿Está siendo más?
Sí. Yo calculo que más de un 20% más de que el año pasado. Así como suena, porque yo creo que entre la gente que está indecisa de salir o no salir y lo que está cayendo, pues la gente lo celebra esto, la verdad. Mucho.
Es muchísimo un 20% más que el año pasado.
Bueno. Yo entré anoche a las 11 de la noche a hacer los jueves y todavía sigo haciendo los jueves. O sea, es una pasada.
Desde las 11 de la noche llevas haciendo roscones. Sí.
Roscones y los que tenía hechos, o sea, a tope.
¿Tú solo, por ejemplo, cuántos has podido hacer?
No,
¿tienes
no,
un cálculo?
A ver, yo, aquí somos 6 personas, hacemos el pan y la pastelería, pero 2 personas no llevan roscones toda la noche, estamos. No los sé que habré hecho, pero sí que tengo que decir que he gastado más de 50 litros de nata.
Madre
todo
mía.
Todo en roscones.
Pues,
aparte, teníamos de crema, de chocolate. Tenemos hasta de requesón este año con la mesa.
Oye,
y flor.
Sí, es importante porque claro, el vos es artesano, la gente está apostando por el artesano, por el de toda la vida.
Pues menos mal que se han dado cuenta, porque es una lucha continua, es luchar contra corriente, pero sí que es cierto que la gente se ha mentalizado que lo bueno vale dinero, pero es bueno, dos veces bueno.
Claro, sí. Vamos al supermercado y es más barato, pero claro, la calidad no es la misma.
No puedo competir con precios, pero sí que puedo competir con calidad. Si a una masa de roscón se le pone su agua de azahar, su naranja que le toca, y nata buena, y todo de primera calidad, el postre es buenísimo, no puede salir malo, nunca.
Claro. ¿Seguimos apostando por lo tradicional o innovamos los castellonenses?
Pues a ver, tradicional es el por excelencia, el mejor es el de nata. Yo te digo yo que se vende solo. Luego, hay variedades, pero lo que menos se vende últimamente es cabello y boniato, que es lo que antes se vendía mucho. Pero, por ejemplo, mazapán aguanta la tirada, toda la vida se ha hecho de mazapán, de yema y con nueces, hasta de crema de Oreo se está haciendo.
Madre mía, así que pide otras cosas, ¿no? La gente.
Sí, sí, la gente lo prueba. Y te digo, por ejemplo, desde que son de tipo flavor, estamos funcionando muy bien con ellos también.
Sí.
Los de crema y chocolate, superiores también. Pero yo te digo, el que más es nata.
¿Y habéis, nata. ¿Habéis podido mantener precios por aquello de que los incrementos en la materia prima, eso os haya afectado?
No, hemos subido un 10% del año pasado, porque no se puede aguantar. La nata a mí me la han subido, la mantequilla me la han subido, todo, el aceite me la han subido, todo está súper caro y tenemos un problema, que nosotros damos un precio para todo el año, pero aquí los precios nos varían cada semana. Entonces sí que es una locura. Pero bueno, lo intentamos e intentamos ajustarnos y buscar proveedores que nos puedan atender bien y tal, y bien. Dentro de muy bien.
Y qué importante es lo que decíamos antes, de la tradición del horno artesano, de acudir a nuestra tienda, a nuestra panadería, a nuestra pastelería del barrio, ¿no?
Sí, además ya te digo que en esta no tenemos competencia porque trabajamos con masa madre, trabajamos con como tiene que ser, como toda la vida, y dándole el tiempo que necesita cada cosa, que es lo más importante de cualquier elaboración, darle su tiempo. En el momento tú arrebatas una cosa o cueces más fuerte o le pones más levadura o lo que sea, entonces ya no dejas de perder calidad. Y nosotros lo que intentamos por todos los medios es luchar contra todo lo que no es normal. Tener calidad, que es lo más importante. Así seguro que vamos a triunfar. Y estamos triunfando por lo mismo, por apostar por la calidad, por darle tiempo a lo que necesita tiempo, que es lo más importante en este trabajo. Es muy importante darle a cada cosa su tiempo. Ya te digo yo, aparte de la calidad, no es lo mismo arrebatar un producto que darle el tiempo que necesita.
Así es. Pues César Panadero, vicepresidente del Gremio de Forners, te dejo que sigas ahí en el horno preparando roscones para que a nadie le falte el suyo. Muchísimas gracias y mucho ánimo por lo que queda por delante.
Venga, pues un abrazo para todos y feliz Reyes.
¡Qué barbaridad! ¡Feliz Reyes! Un 20% más de producción de roscones de Reyes este año. ¡Madre mía!
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. También en todojuguete.es. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Fa poques setmanes va deixar de ser el portaveu del Partit Popular a la Diputació de Castelló. Ha tingut moltes responsabilitats de govern, tant a l'Ajuntament de Castelló com a la Diputació. Ara està a l'oposició de les dues institucions i continuarà treballant per a la província de Castelló, per a la ciutat de Castelló, però des d'una altra vessant. Vicent Sales, diputat provincial pel Partit Popular i regidor a l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, Vicent, s'ha ficat fi a una etapa com a portaveu del Partit Popular en la que també vas tindre responsabilitat de govern en la Diputació amb Javier Moliner. Imagina que han sigut uns anys molt importants, no? Encara que tu continues, que no te'n vas encara ni res d'això, però que han sigut anys on has pogut treballar per lo que vols, per la teua terra.
Sí, efectivament, és una gran satisfacció l'haver pogut formar part dels equips de govern, tant d'Alberto Fabra i com d'Alfonso Bataller en l'Ajuntament i sobretot també de Javier Moliner en tota la seva etapa com a diputat, com a president de la Diputació de Castelló, no? I per tant, bueno, pues, per a mi ha sigut un honor, una satisfacció, però un fill de Castelló no n'hi ha res més bonic que poder treballar per al seu poble, i en este cas en responsabilitats tan importants com són en l'Ajuntament o en la Diputació, i per tant
com te diria, un honor i una gran satisfacció personal.
A nivell de la Diputació et va tocar torejar en lo més lleig, no? Podríem dir que és el moment en el que el Partit Popular perd esa responsabilitat de govern i passa a l'oposició, i ahí és on Vicent Sales ha sigut la cara, el rostro del PP.
Sí, bueno, realment al final formes part d'un equip, en este cas, no? Que és l'equip de diputats de la Diputació. Efectivament va ser una decepció el no poder revalidar la victòria en la Diputació. Jo crec que sobretot en els últims anys, en l'època de Javier Moliner, s'havia aconseguit també revertir un poc la imatge de la Diputació. Havien aconseguit que la Diputació fos una institució molt valorada per als castellonencs. Havia treballat molt i molt bé en favor de la província i va ser una llàstima perquè per un grapat, un xicotet grapat de vots, finalment no vam poder aconseguir un resultat que ens hauria pogut donar la majoria. Vam estar pràcticament a 250 vots de poder guanyar el diputat de la comarca de Llucena, que ens hauria permès revalidar el govern de la Diputació. Però bueno, el que va passar ja va passar. Ens vam rearmar, vam formar un grup molt homogeni en la Diputació per encarar els anys d'oposició amb garanties i mantenint l'esperit de l'època del president Moliner, un esperit en el qual teníem que ser reivindicatius, teníem que ser incisius en aquelles coses que se tingueren que criticar, però que hi havia de continuar aportant i sorgint idees i solucions per als problemes dels castellonencs. Jo crec que això honestament s'ha fet durant aquest temps i estic segur que encara que no, ara no seré jo qui estarà al capdavant de la portavocia de la Diputació, però això el grup de la Diputació continuarà fent.
Recordem que el portaveu ara és Salva Aguilella, secretari general del PP en la província de Castelló. Vicent, el que cal destacar és el que deia, per exemple, fa unes setmanes en una entrevista a Ignasi García, el portaveu de Compromís, no? I donant fe d'això, la gala d'enteniment, de diàleg de Vicent Sales, que sempre ha tractat d'arribar a acords amb diferents opcions polítiques, encara que no pensen com Vicent Sales o com el PP.
Bueno, és que jo crec que en política estem per a buscar solucions i no per a crear problemes, no? I quan no està per buscar solucions, lo lògic és que se tingui que entendre sempre amb l'adversari polític, que mai amb l'enemic, no? I per tant, si al final tots els partits, totes les persones acabem buscant el mateix, la finalitat no és altra que millorar la vida dels nostres conciutadans, és cert que tenim idees diferents, tenim enfoques diferents, tenim formes diferents d'encarar els problemes i de buscar les solucions, però la finalitat sempre és la mateixa. Per tant, bueno, pues val la pena assentar-se, parlar i trobar aquells punts en els que puguem trobar-nos, puguem arribar a punts d'encontre en els que puguem treballar de la mà. Que no se pot aconseguir? Bueno, pues almenys que no sigui perquè no s'ha intentat, no? Jo crec que això ha sigut sempre el meu tarannà en política. Això no està renyit en que tu mantingues la teva firmesa de conviccions, evidentment, tu tens les teves idees, penses com s'han de fer les coses, però també has d'acceptar sempre que ninguna convicció, per profunda que sigui, pot prescindir del dret dels demés a pensar diferent, no? Per tant, sempre n'hi ha que assentar-se i parlar amb els demés.
Torna Vicent Sales a ser mestre.
Bueno, de moment tornaré a l'aula, és cert, fer temps que no torni a les aules, però bueno, afortunadament el no necessitar de la política per a viure és un avantatge. Jo soc professor ja des de fa, mira, del 1 de febrer, que serà el primer dia que tornaré a la classe, farà 35 anys que vaig començar a donar classe en l'Institut Maria Enrique de Gandia. Per tant, imagina't, no?, la il·lusió que me fa, tot i haver estat pues, pràcticament 12 o 13 anys allunyat de les aules, pues, després de 35 anys de professió que tinc ja a les meves esquerres, pues, bueno, ho encare també amb un són nous reptes, una nova etapa en la vida i bueno, amb il·lusió, evidentment.
Ha tingut que fer alguna cosa, donar classes de repàs, estar vostè al dia, perquè, claro, porta uns anys en política, porta més una dècada.
Sí,
està
sí,
oxidat sí, o el mestre que era Vicent Sales continua sent el mestre a partir de l'1 de febrer igual que el que se'n va anar?
L'altre dia me deia una companyera de departament, me deia que això de donar classes és com muntar en bicicleta, que no s'olvida mai, no? Una vegada ja saps, no s'olvida mai, no? Per tant, jo estic segur que, evidentment, bueno, tot i que han passat ja anys que estic fora de la docència, estic segur que m'adaptaré perfectament, els meus alumnes no ho notaran, i que anirà tot com té que anar, que no pot ser d'una altra manera, clar.
Això és la rampa d'eixida ja de la política. Es planteja continuar en les pròximes eleccions al 2024 o com està la cosa? El 2023, perdó.
Bueno, la veritat és que el futur no està escrit, no?, que se diu. Quan un entra en política sap que sempre ha d'estar a disposició de les necessitats del seu partit i sempre pensant en el servei als ciutadans, i les necessitats venen determinades per els diferents equips que se van formant, per les circumstàncies que són canviants, també entre, evidentment, la voluntat personal. Per tant, bueno, com no n'hi ha res escrit, doncs deixarem que el temps fluïsqui, que el temps passi, i quan arribi el moment prendrem les decisions que calgui prendre, jo sobretot les prendré jo personalment i amb la meva família, no?, i el que decidim nosaltres serà el que passarà.
I ara és al despatx fent notes perquè d'ací uns dies té les conclusions de la investigació, la comissió d'investigació al voltant de la contratació en la sala d'emergències de la policia local de Castelló. Com ho veu?
Bueno, això és un no parar, vull dir que així al final has d'estar treballant fins de l'últim dia, i ara tenim, per això com t'he dit, les conclusions de la sala d'emergències. Estic ara mateix repassant documentació, mirant les testificats que han hagut, i bueno, pues estem preparant la documentació que plantejarem per al pròxim dia 10.
I què veu en esa comissió? Alguna cosa que ens puga avançar de les seues conclusions?
Bueno, realment no puc avançar perquè estic encara embastint el que seria un poc el text, no? Però el que sí que està clar és que moltes de les qüestions que van fer que demanarem esa comissió d'investigació, moltes interrogants que s'ha plantejat, alguns d'ells s'han clarificat després de les investigacions, després de les aportacions dels testimonis i després de l'anàlisi de la documentació que s'ha sol·licitat, però evidentment hi ha altres qüestions que al nostre humil de saber i entendre pues no sols no s'han clarificat, sinó que existís una ombra de sospita i que es plantegen alguns dubtes raonables sobre que les coses se van fer bé o no. Bueno, millor dir que no se van fer bé, no? I existeixen dubtes sobre la legalitat del procediment, i això és un poc el que hem vingut ja sospitant durant aquests dos anys que ha durat aquesta comissió d'investigació.
Estarem pendents d'aquestes conclusions. Per cert, que fa dos dies vostè publicava una nota de premsa, el Partit Popular de la ciutat, dient que l'alcaldessa Amparo Marco governa d'esquenes als veïns, amb aquest projecte de reforma de l'avinguda Lledó, amb el projecte de reforma de la plaça de la Pau. És així? Amparo Marco no escolta els veïns?
És que, com se sol dir, a les proves me remito. Vull dir, és que ells van arribar en 2015 amb el prurito de dir que anaven a ser la casa de cristal i que l'Ajuntament era la casa dels veïns, dels ciutadans. El primer que van fer va ser canviar radicalment tots el sistema de participació ciutadana, llevar-li la veu precisament a les associacions veïnals, que són les que tenen el contacte directe, les que palpen el dia a dia en els seus barris, en els seus barris, no?, en els seus districtes, i van canviar per un sistema telemàtic, que l'únic que ha fet és engordar a una sèrie de lobbies que simplement per poder utilitzar les xarxes i poder utilitzar els sistemes telemàtics han ningunejat a les associacions, fins al punt de que els processos de participació ciutadana, els pressupostos participatius, han acabat anant els diners a inversions que ni els barris demanaven ni els barris necessitaven. I quan han tingut ara l'ocasió de revertir aquesta situació, que pareix ser que la volen revertir, i mostrar-se veritablement com un govern que escolta els ciutadans, què millor manera que escoltar-los ara quan s'ha plantejat la reforma de l'avinguda de Lledó, o s'ha plantejat la reforma de l'avinguda de la plaça de la Pau, i resulta que els veïns no els han escoltat. Bueno, no només no els han escoltat, sinó que ni siquiera s'han volgut reunir amb ells, i quan han escoltat, quan han vist manifestacions i concentracions de protesta, s'han fet mutis per el foro i s'han fet els sordos, com si no passara res, no? Per tant, estem davant d'un govern que no escolta els veïns, que viu d'esquena als veïns i que només actua amb prejudici ideològic i en una fulla de ruta que té marcada, independentment de quines són les necessitats que tenen els veïns. Que en Castelló, en aquests moments, on hi ha barris que no tenen el claveguerem arreglat, que no tenen l'alcantarillat fet, que tenen problemes de voreres, que tenen problemes d'il·luminació, que tenen problemes d'accessibilitat, que vegin aquests barris, sobretot barris perifèrics, districtes perifèrics, com en el centre de la ciutat s'arregla una avinguda de Lledó que no té ninguna necessitat d'arreglar-se, o una plaça de la Pau que no té ninguna necessitat d'arreglar-se, és sangrant i els veïns estan molt modestos, evidentment.
Però l'obra de Lledó tindria que haver començat el mes passat, el mes de desembre. Ho va anunciar l'alcaldessa, l'Ajuntament, en multitud d'ocasions.
Clar, i és que n'hi ha una associació de veïns que, efectivament, el que ha fet és presentar un recurs judicial per intentar paralitzar les obres. Fins ahir arribem. Que quan, quan els veïns, els governants, no escolten als seus conciutadans, no els queda més remei que acudir a la justícia, perquè han sigut incapaços d'encetar un procés de diàleg. I això, que aquest procés de diàleg, aquest procés participatiu, era preceptiu per a fer el projecte, perquè era un projecte europeu que necessitava d'escolta activa amb els afectats. És que això no s'ha produït. Per tant, al final ha acabat judicialitzant-se el tema, clar.
Veurem a veure com està la situació. Sí. I també, pues, Vicenç Sales, que moltíssimes gràcies per tot, que a continuar treballant per la ciutat i per la província, i a partir de l'1 de febrer també les aules per a ensenyar a aquests xiquets, a aquests jovens, que seran els castellonencs del futur. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I molt bona.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esta Navidad en Gasman Electrodomésticos, Papá Noel no ríe así. Ríe así. Porque esta Navidad los precios de Gasman Electrodomésticos son de risa. Ven a comprobarlo. Gasman Electrodomésticos, los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A Betxí ha començat aquest any 2022 amb bones notícies. Alcalde Alfred Remolar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i a tots.
Bueno, igual que en els últims anys, Betxí està veient, no?, com les diferents administracions estan ajudant a diferents projectes del municipi. Ara, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica una nova ajuda, no?, per al municipi, per a Betxí.
Pues sí, la veritat és que estàvem esperant aquesta ajuda com aigua de maig i, bueno, pues per fi ha arribat. La veritat que teníem molta confiança en que arribarà. De fet, nosaltres vam pressupostar ja una part, perquè és una ajuda cofinançada, 80% per a la Generalitat Valenciana i el 20% l'havia de ficar l'Ajuntament, i nosaltres ja vam posar aquest 20% en el pressupost municipal d'enguany, perquè confiàvem plenament que arribaria, i efectivament, pues, avui ha vingut esta subvenció en forma de regal de Reis, i, bueno, pues, són 484.000 euros els que arribaran a la població, i per tant, pues, el més important també és que podrem completar el palau ja i, pues, posar-lo a disposició de tot el municipi i de tots els valencians i valencianes.
Són ajudes a la rehabilitació d'aquest palau que està quedant magnífic, però que encara li queda per fer una miqueta, no?
Sí, li queda per fer un poquet. Estem ara immersos en la fase quarta, que d'aquí un parell de mesos esperem tindre la finalitzada, i en aquest impàs, pues, esperem també poder començar aquesta última fase que comentem, i per tant, pues, no sé si enguany ens donarà temps de tot, però sí que entre enguany i l'any que ve sí que esperem ja donar per finalitzat el procés de restauració i posar en valor del Palau Castell. Dir també que en aquesta subvenció, pues, a més del Palau, ve la remodelació i la millora de l'entorn, i en aquest cas, pues, també ens permetrà remodelar el carrer Mossèn Manuel de l'Aire, que és l'entrada principal al casc antic, i per tant, pues, revaloritzar el que és la zona urbana, la zona antiga del municipi, la zona històrica, i per tant, pues, no va només acompanyat de la recuperació del palau, sinó també de lo que és l'entorn de lo que és l'edifici.
És que es diu fàcil, però 484.000 euros per a un municipi com Betxí és una quantitat pràcticament milionària.
Sí, efectivament, damunt, pues, ja vos dic que ficarem nosaltres en aquest cas 116.000 euros, amb la qual cosa farem una acció de 600.000 euros, de 100 milions de les antigues pessetes, i com bé dius, no, se diu molt fàcil, però la veritat és que, pues, és una injecció econòmica molt important per a la població, i bueno, pues, tot el que porta associat, no? I no només en el moment de l'obra, sinó especialment quan acabem aquesta obra, tot el que portarà en l'àmbit turístic, cultural, arquitectònic i patrimonial, no? I per tant, pues, és una molt bona notícia per a Betxí.
És que això que s'està fent és sembrar, no?, de cara al futur. Betxí, sí, ja està traient resultat, però el futur per a Betxí amb este Palau del Castell és molt millor, no?, de lo que cabia esperar fa 20 anys.
Sí, jo crec que ja vam sembrar ara fa 10 anys, i ara, pues, l'arbre està creixent, no? Està creixent. s'està arrelant i està fent una branca molt gran, no? I jo espero que aquests suïts d'aquest arbre pues, s'arrepleguen ja a curt termini, no? Quan estigui acabat aquest procés tan il·lusionant que vam encetar la fa una dècada i bueno, pues que tan important és per a Betxí i en concret per a l'àmbit cultural i patrimonial i històric del nostre poble.
I per lo que ens estàs dient, no en 2022, però sí que en 2023 podríem veure ja finalitzat tota la rehabilitació?
Sí, jo espero que sí. Tot dependrà, el projecte el tenim pràcticament acabat, el que és en esta última fase, i tot dependrà del moment en el qual licitem i adjudiquem les obres, i quan posen la primera pedra d'aquesta última fase pues podrem ja fer números i establir temporalment l'acabament de les obres. I jo espero que pugui ser al llarg del 2023.
I Alfred, alcalde de Betxí, la gent que no ho conega encara ja pot visitar-lo, que es pot visitar el castell?
Bueno, pues ara anem obrint per fases, hi ha accessos a determinats espais, però sí que és veritat que ara quan acabem aquesta fase en la qual estem immersos, sí que la idea és obrir aquest magnífic teatre modernista i començar a fer actes culturals i musicals i, per tant, pues, oferir-lo a la població.
Estem veient, no?, com, per exemple, un municipi com Peníscola amb el seu castell el mes de desembre ha rebut un rècord de visites. Està clar que té pues, l'al·licient de la lluminària de Nadal, però se demostra que donar valor al patrimoni, a la cultura, això dona molta importància a un municipi.
Sí, clar, i jo sempre dic, no?, que més enllà de crear nous edificis, noves obres grandioses, no?, el que havíem de fer i el que hem de fer és consolidar el que tenim, posar en valor el que tenim i oferir-lo, en aquest cas, a tots els veïns i veïnes i evidentment, a tots els visitants, perquè jo crec que el Palau va més enllà del municipi. Jo crec que és un valor patrimonial de tot el nostre territori. I en definitiva, jo crec que hem de saber el que tenim i hem de valorar el que tenim, no? I moltes vegades, bueno, anem o m'empuixem a la figreta, com se diu popularment, i no sabem apreciar el que ja tenim dels nostres avantpassats.
Alcalde, és la primera entrevista que fem en aquest 2022. Quins projectes altres té Betxí per aquest any?
Bueno, pues moltíssims. En aquests moments estem acabant l'última fase d'edificant, on van arribar 1.700.000 euros. Estem acabant també la remodelació de la Casa de Cultura, que la farem accessible i traslladarem allí també als serveis socials. Anem a començar la remodelació de l'edifici Ester Franc per oferir-lo a les entitats musicals i culturals de la població per a fer activitats i ses entitats. I sobretot, en qüestió de setmanes, començarem la remodelació de l'artèria principal de l'Avinguda Primer de Maig, que modernitzarem, crearem més espais per als vianants, crearem més aparcaments i donarem una altra imatge al municipi de Betxí.
Així anar fent càlculs de colp, per lo que diu, els 484.000 euros per al Palau Castell, més el 1.700.000 euros per al Pla Edificant, més de 2 milions d'euros, més de 2.100.000, és una quantitat desorbitada per a Betxí, no?
Sí, més els 400.000 euros de la remodelació de l'avinguda. Estarem rosant en guany els 3 milions d'inversions, no? I bona part d'aquestes inversions pues, venen d'altres administracions perquè crec que estem fent bé la feina, que sabem sol·licitar aquestes subvencions i que d'alguna manera pues, sabem cap a on anem i sabem com hem d'aixafar el terreny, no? Jo crec que això és el més important, no? que estem fent un canvi important al municipi, fent-lo sense endeutar a l'Ajuntament i tirant mà de les subvencions que crec com s'han de fer les coses.
I ja per a finalitzar, com es preveu avui la plegada de Melchor, Gaspar i Baltasar a Betxí?
Pues bueno, esperem que vagi tot bé. Ara de matí tenim activitats infantils per a xiquets i xiquetes a partir de les 11 del matí i està estada pues, ja en molta il·lusió esperant els Reis Mags, que arribaran a les 6 al poble, i a les 7 pues, pujaran al balcó del Palau per primera vegada i faran el discurs des d'allí, des del balcó. Esperem que no s'aglomere la gent, que puguem desenvolupar-lo de manera correcta, però jo crec que el més important en aquests moments és que no llevem la il·lusió de xiquets i xiquetes. Crec que se poden fer les coses entrellat i, per tant, pues, hem fet un pas endavant decidit per no ajornar aquests actes, per no suprimir-los. I, per tant, pues, jo crec que avui és el dia de xiquets i xiquetes i demà també, i no podem llevar-los la il·lusió a tot el món de la infància del nostre poble.
Així que els Reis visiten el Palau Betxí, el Palau Castell.
Sí, per primera vegada pujaran i faran el discurs al balcó. Normalment muntàvem un escenari i els xiquets pujaven a fer-se fotos amb els Reis Mags i rebien un regalet també dels Reis Mags, però enguany ho hem fet de manera diferent pel context en el qual estem. Pujaran els Reis al balcó i des d'allí pues, faran ja el discurs a tot el poble d'aquí i d'alguna manera pues, mos permetrà mantenir les distàncies, mantenir la seguretat, però poder fer l'acte de manera convenient i correcta.
Segur que acaben encantats amb aquesta visita. Alcalde de Betxí, Alfred Remolar, moltíssimes gràcies i feliç any.
Moltes gràcies i bon any també a vosaltres i a tots els oients de la COPE.
Més de 3 milions d'euros d'inversió per a un municipi com Betxí és una autèntica barbaritat també. A punt de plegar a la una de la vesprada, ara arriba Mediodia COPE. Contem tot allò que t'interessa.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hem conegut fins ara com els forners de la província de Castelló preparen els roscons milers, un increment del 20% respecte a altres anys, els roscons de Reis. També l'abandonament de Vicent Sales, el comiat de Vicent Sales com a portaveu del PP a la Diputació de Castelló, continua com a diputat provincial i també com a regidor a l'Ajuntament de Castelló, o les obres que pretén ja finalitzar finalment en 2023 Betxí del Palau Castell. Però volem conèixer com reben els Reis Max l'aspecte meteorològic. Ivan Albizu.
Buenas tardes. Intervalos nubosos en la provincia de Castellón con una cota de nieve en torno a los 900.000 metros, con temperaturas en descenso, máximas que bajan de forma notable, localmente extraordinaria en el interior, con mínimas que se darán al final del día, valores de 15 grados en Castellón de la Plana, 13 en Vinaroz, el viento soplando de componente noroeste perdiendo fuerza ya, y en cuanto a mañana, cielos poco nubosos o despejados, algo de nubosidad baja a primeras horas en el interior y temperaturas mínimas en descenso y máximas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En un momento escoltemos declaraciones en exclusiva. Les primeres paraules dels Reis, en aquest cas, de Baltasar, en exclusiva així, en COPE más Castellón. Però primer, peguem una miradeta a castellóninformación.com, que diu en la seva notícia principal: el viento azota al norte de Castelló con rachas de más de 140 kilómetros por hora en el Sports. I també en cope.es/Castellón, Castellón alcanza picos máximos de casos activos de coronavirus. La Diputación dota de tecnología apunta para su seguridad a los bomberos provinciales. Carbón para el gobierno central por la nefasta gestión del servicio de cercanías en Castellón. Los Reyes Magos traen un nuevo millonario a Castellón con el sorteo de El Millón. Alcalalco sobre estudiar el impacto de la mat en el nuevo proyecto del Parque Solar. La demanda del Roscón de Reyes se incrementa en un 20%. Vinaroz apuesta por la movilidad sostenible con nuevos aparcabicis. Insca fomenta la formación dual con el IES Politécnic de Castelló. Y Joan Barreda da un mordisco y sube al cuarto puesto en la general del Dakar tras ganar su etapa. También puedes escuchar nuestros audios, por ejemplo, ya puedes escuchar la entrevista que hemos mantenido con el Gremi de Forners de Castellón y ese roscón de Reyes artesano que es elegido por miles de personas en Castellón. Vamos a escuchar nuevamente a uno de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, el rey Baltasar.
Buenos días, Quique. Soy el rey Baltasar, te estoy saludando porque sé que tus oyentes esta tarde estarán pendientes de nuestra llegada, estarán pendientes los niños de nuestro regalo. Decirle a todos los oyentes de la COPE que iremos a todas las casas, que acudiremos y llevaremos el máximo de regalo posible y que por supuesto intentaremos ser felices a todos los niños de Castellón, especialmente a los oyentes de la COPE. Un abrazo, hasta luego.
¿Y la mascarilla?
Por favor, la mascarilla. Todo el mundo debe ir con mascarilla, todo el mundo. No lo olviden, los papis, las mamis, los yayos, los nenes, las nenas, todo el mundo, la mascarilla, por favor, la mascarilla.
Mensaje de Baltasar, los Reyes Magos ya están aquí.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Partit Socialista a la província de Castelló està en procés de renovació d'eleccions. Han presentat candidatura Ernest Blanc, l'actual secretari general, i l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, que també vol assolir aquest càrrec. El futur és ara, diu el eslògan de la campanya de Samuel Falomir. Samuel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, el futur és ara. Quin partit socialista per a la província de Castelló vol Samuel Falomir?
Efectivament, quan parlem de futur, no? I el futur, evidentment, immediat és el maig de 2023, que és quan tornem a tindre eleccions. Si volem conquerir el futur, hem de treballar des de ja en el present, no? Per tant, no podem esperar què passa en el futur, sinó que hem de començar a treballar des de ja, no? Evidentment, vull un partit socialista molt més municipalista, un partit socialista molt més proper a la seva militància, a les agrupacions locals, als alcaldes, a portaveus, i que sempre tingui com a repte fonamental guanyar eleccions, no? Però no guanyar eleccions simplement per arribar a institucions i ja està, sinó guanyar eleccions per a poder des de les institucions millorar la vida de la gent, no? Doncs els dies com a alcalde, quan marxe, pense de quina manera puc contribuir, no?, a ajudar els meus veïns, a ajudar amb els seus problemes, no? Doncs si soc secretari general, vull el mateix per al meu partit, no? Tots els dies també despertar-me en la il·lusió, no?, de que podré ajudar algun company, algun regidor, algun portaveu, per tal que en 2023 tinguem més alcaldes socialistes que podran fer el mateix que faig jo en el meu ajuntament, que és ajudar els seus veïns.
La proclamació del candidat serà del que guanyi serà el 5 de febrer, del nou secretari general. Les eleccions tindran lloc en la segona volta el 30 de gener, la primera el 16 de gener, això ja està ahí. Estàs tots els dies, no?, visitant diferents agrupacions municipals per a donar a conèixer el teu projecte.
Sí, efectivament, hem començat, no?, durant aquestes últimes setmanes, no?, a recórrer. Sí que és veritat, no?, que ja fa temps que estàvem parlant amb molts companys, no?, i ahir va ser també un bon veure, no?, que realment se podia consolidar un projecte de canvi per a la província de Castelló, i per això vam presentar aquesta candidatura, i ara estem visitant tots els municipis, no? Però sempre m'agrada fer una reflexió, no? Visitar els municipis ara està bé, però hi ha que continuar-ho fent quan passen les primàries, no? Aquest tipus de treball que s'està fent ara és el que hi ha que fer constantment durant els 4 anys que dure un mandat d'un secretari general, no? Per tant, el primer que es dic és que es visite ara, perquè evidentment es demana el seu vot perquè es voten les primàries, però que aquest model de proximitat, aquest model d'atendre'ls i d'escoltar-los, és el que vull traslladar durant els propers 4 anys si soc secretari general, no? Per tant, el secretari general no mai pot perdre de vista quins són els problemes principals de la seva militància, no? I, evidentment, una persona que aspira a ser secretari general, doncs, vull arribar el dia 16, no?, coneixent cada problema que té cada agrupació local, per a partir del dia 5 de febrer, en el moment que passa el Congrés, poder començar a treballar per a aquests reptes que tenim col·lectius i de futur com a Partit Socialista de la província de Castelló, puguem ficar-los en marxa quan abans.
Quants municipis està visitant al dia Samuel Falomir?